Quadern número 174 de Cristianisme i Justícia. Títol: Ja hi vaig, Senyor. Contemplatius en la relació. Autor: José Ignacio González Faus. Els companys d'Ignasi de Loyola deien que havia viscut un contemplatiu en l'acció. Això no escurça les hores d'oració que tenia el sant, però marca un desplaçament de la contemplació des de la pura inactivitat a l'acció humana. I el camp principal de l'acció humana és precisament la relació, el tracte amb les coses i amb la naturalesa, la investigació, l'art. Poden reclamar atenció, però a una ànima contemplativa li obren fàcilment finestres cap al misteri del més enllà. En canvi, la relació interhumana dificulta molt més aquesta obertura, no tan sols per l'egoisme propi i aliè, sinó pel misteri, la complexitat i les diferències dels éssers humans, també per la velocitat o intranscendència que acompanya moltes de les nostres relacions. Tot això fa plausible l'intent de prolongar el lema ignasià, contemplatius en l'acció, cap a aquell cim de ser contemplatius en la relació, on potser es troben els tresors més grans d'una vida configurada per la fe i el seguiment de Jesucrist. Capítol 1. Contemplació cristiana i contemplació religiosa. Situar la contemplació en el si de la mateixa relació interhumana és molt propi del cristianisme. Aquest aspecte s'oblida massa sovint quan s'intenta encaixar i fer brollar la fe cristiana de la religiositat general de l'ésser humà. Que una cosa sigui molt específicament cristiana no significa de cap manera que sigui menys humana, sinó a l'inrevés. És el més profundament humà i, per tant, perceptible també des de fora del cristianisme. Però sí que significa allò que de Bonhoeffer repetia en les seves cartes des de la presó. El Déu que es revela en Jesucrist posa de cap per avall tot allò que l'home religiós esperaria de Déu. Capítol 1.1. Fonamentació teològica. Precisament per això, la nostra afirmació sobre aquesta especificitat de la contemplació cristiana necessita una demostració basada en els mateixos textos cristians. Començarem per aquí, i per fer-ho, fixem-nos en els trets següents que apunten tots en una mateixa direcció. A. Infinitat de teòlegs moderns han repetit fins a cansar-se que Jesús va parlar molt poc de Déu i molt del regnat de Déu, que no va parlar de buscar primer Déu, sinó de buscar primer el regnat de Déu i la seva justícia. Ni va parlar de convertir-se a Déu, sinó de preparar-se per entrar al regne de Déu, o convertir-se per a possibilitar la seva arribada. Podem desenvolupar aquestes dades, avui indiscutibles, una mica més. Bé. Jesús, efectivament, no dona lliçons de teologia ni d'espiritualitat, no revela atributs de l'ésser de Déu. La invocació Abba no revela un atribut diví, sinó una forma de relacionar-se amb Déu. Jesús simplement anuncia l'amor increïble de Déu als homes que el capítol 15 de Lluc arriba a comparar amb el que són els diners per als éssers humans. La veritable alegria de Déu es dona quan es recupera un sol dels perduts, com l'home ric sent més alegria per la recuperació del milió que havia perdut que pels altres 9 milions que estan segurs. En correspondència amb això, Jesús s'estremeix de joia si veu que els menys tinguts per les societats humanes comprenen els misteris de Déu millor que els savis i poderosos de la terra. Sí. Jesús admira la naturalesa, evoca la bellesa dels lliris i la llibertat dels ocells. Sap de la cura i l'estima que necessita una vinya o una figuera i se sorprèn davant del poder de la vida per fer que la llavor creixi per si sola mentre el pagès dorm. Però, a l'hora de posar-nos en contacte amb Déu, Jesús no ens invita a donar gràcies ni a quedar absorts davant el misteri de l'univers, tot i que això es pugui donar per descomptat. L'oració que ensenya ens invita a demanar l'arribada del regnat de Déu, que és el triomf d'allò plenament humà, suport suficient per tots i reconciliació entre les persones, la justícia i la pau en una paraula. De la mateixa manera que Jesús, Sant Agustí, vessava sensibilitat davant la bellesa de la naturalesa, però a l'hora de buscar-hi Déu, sentia com una veu que li deia: «Busca per damunt de nosaltres». I és que, si la bellesa natural pot suggerir Déu, la història manifesta la voluntat de Déu. I la història és el teixit de totes les nostres relacions humanes. I aquest ensenyament del Natzarè rep una explicació esplendorosa rere la seva resurrecció recapituladora de tot l'univers. Efesis 1:14. Vegem altres exemples d'això. D. El capítol 3 de la carta als Efesis conté un cant de sorpresa de l'autor que sembla reflectir una profunda experiència personal de Pau, sobresaltant davant la revelació que tots els homes són fills d'una mateixa família, tots sense excepció, i que això només és la conseqüència que s'ha revelat el misteri que ho sosté tot i ho sobrepassa tot, que està actuant en tot i constitueix la saviesa més eminent. L'amor de Déu fet visible en Jesucrist. Des d'aquesta revelació, les relacions humanes queden transformades, cristificades, divinitzades. I aquesta transformació ha d'afectar necessàriament la nostra manera d'enfocar-les. De manera que el fet de ser contemplatius en la relació va en paral·lel amb la intel·ligència del misteri de Crist. Efesis 3:4. Per la mateixa raó, les primeres comunitats cristianes van encunyar la fórmula «en Crist o en el Senyor», que servia per a caracteritzar totes les relacions humanes, parella, família, esclavitud, inserint-les en una espècie d'atmosfera nova que les transforma. Hi ha germans, fills, inspectors i amics en el Senyor. Hi ha salutacions, alegries, exhortacions en el Senyor. La pertinença mútua home-dona és en el Senyor. Aquest viure o estar en Crist és el que fonamenta una contemplació en les relacions humanes. F. I així s'entén l'anècdota de la primera tradició cristiana sobre l'apòstol Joan, quan en els seus últims anys, quasi centenari, i sent l'últim testimoni viu de Jesús, se li demanava amb ànsia que expliqués coses del Mestre. Joan es limitava a repetir: «Estimeu-vos els uns als altres, estimeu-vos els uns als altres». I davant la queixa, que sempre deia el mateix, i la curiositat per saber més, l'apòstol Joan replicava: «És que allà hi és tot, i amb això n'hi ha prou». Gran veritat, perquè allà hi ha la fe, esperança, caritat. Allà hi ha Déu, Crist, l'Església i el millor de l'home. Capítol 1.2. Conseqüències. Totes aquestes dades marquen una diferència en la manera de concebre la vivència de la fe o la relació amb Déu, des d'una religiositat general o des del cristianisme que segueix Jesús perquè creu en ell com a revelació de Déu. Per tant, marquen també una diferència fonamental entre el cristianisme i la idea genèrica de religió, a l'hora de concebre la dimensió orant i contemplativa. Per al primer, la relació amb les persones i l'amor fratern no poden quedar excloses de la relació amb Déu, i per això tampoc no poden quedar fora de l'oració i la contemplació cristianes. Tant de bo això ajudi a comprendre que tot el que hem dit no és un reduccionisme, sinó un camí molt més difícil que el de la religiositat general, fora que es vulgui acusar el mestre de reduccionista. Per això, es pot sospitar que l'acusació de reduccionisme o bé és una excusa interessada per a dispensar d'anar a Déu per allò que Jesús denominava la porta estreta, o bé qui la formula no ha causat la transformació teologal profunda de les relacions humanes dins del cristianisme que hem exposat en l'apartat anterior. Té doncs plena raó Agide van Bronkhoven, jesuïta obrer belga mort en accident de treball a 34 anys, quan escrivia en el seu diari: es dona una oració contemplativa falsa que es desenvolupa al marge de la vida i una oració contemplativa verdadera que la domina. Es troba Déu quan es deixa tot per aquest nom, per aquest món. I aquesta transformació cristiana ha d'afectar la nostra forma d'enfocar les relacions humanes, precisament perquè és una revelació que topa amb la més elemental de les nostres experiències, la gran dificultat i àrdua tasca que suposen moltes vegades aquestes relacions. És conegut el comentari del bondador Joan de la Creu, al seu retorn a Castella des de Jaén, quan, treballant al camp i recollint cigrons, comentava: és més bonic grapejar aquestes criatures mortes que ser grapejat per les vives. A això cal afegir-hi que avui potser vivim una època històrica d'especial deteriorament de les relacions humanes i de constants desavinences en tots els camps. Creixen els racismes i els nacionalismes excloents. Creixen les diferències de classes. Les cultures prefereixen topar en comptes de trobar-se fracassen les parelles i augmenta la violència de gènere. Els partits polítics prefereixen mirar-se com a totalitats i no com a partits. I l'autisme cultural que respirem ens indueix a mirar els altres com a simples objectes o estímuls, però no com a subjectes de dignitat absoluta. Creiem o no, creients o no creients, tots hauríem de fer un esforç per engreixinar les juntures de la nostra convivència si no volem lliscar per un pendent que podria acabar en una catàstrofe sense precedents, com si no n'hi hagués prou amb totes les catàstrofes que hem anat provocant al llarg de la història. Aquestes línies, sobretot en la seva primera part, es dirigeixen principalment a cristians, però aspiren a ser d'alguna utilitat també per qui no tingui la sort enorme i merescuda de la fe o per aquells buscadors per als quals segurament val la dita de Pascal: no em buscaries si no m'haguessis trobat. Capítol 1.3. Necessitat de recuperar el millor cristianisme. Al llarg de la història s'ha produït aquí un enfosquiment del missatge cristià, malgrat que no s'hagi perdut mai de l'horitzó la importància d'allò que el Nou Testament anomena sobreprenentment manament nou. En aquesta deformació hi va tenir un paper innegable l'hel·lenització del cristianisme, que va ser una tasca necessària i una epopeia admirable, però que, com totes les aculturacions, acostuma a pagar un preu que només es percep amb claredat quan mor la cultura en la qual estava encarnada la fe. Per exemple, d'alguns pares del desert s'expliquen anècdotes que anaven tan embeguts en Déu que ni tan sols responien a la salutació si algú s'encreuava amb ells. Més tard, Tomàs de Kempis, en un llibre superclàssic de l'espiritualitat catòlica i ple de valors innegables, escriu un apotegma famós: sempre que he estat entre els homes n'he sortit menys home que no era. El més greu d'aquesta frase, que segons alguns no és de Kempis sinó de Sèneca, no és allò que afirma, sinó que només afirmi això. Capítol 1.3, apartat 1. Una antropologia més cristiana. En canvi, els textos bíblics i l'home Jesús no parlen mai així, malgrat que són plenament conscients dels perills incomptables que envolten les relacions humanes. Però creuen també, aquí hi ha un element molt més de fe que d'argumentació racional, que els éssers humans i les seves relacions lliures i fraternes són precisament el que Déu estima més, fins al punt d'haver-los donat el seu propi fill. I saben que totes les metes grans s'hi arriba per camins costeruts o a través de portes estretes. Si aquest neoplatonisme en el qual va entrar el cristianisme veia només el negatiu de l'ésser humà buscant la perfecció humana en la fugida dels homes, Jesús sap que l'impur és una imatge de Déu que no ha de ser rebutjada sinó restaurada, que el malalt no s'ha de quedar a la cuneta sinó que ha de ser reintegrat a la comitiva, i que fins i tot el lladre opressor com Zaqueu se li ha de donar una oportunitat. A la tercera part reprendrem aquestes figures. Ara n'hi ha prou amb assegurar que en aquesta mena de consells de la tradició ascètica es deixa sentir més la presència de l'estoïcisme que la presència de Jesús. D'altra banda, l'afany per buscar la contemplació cristiana en la mateixa relació humana pot ser molt més coherent amb l'antropologia moderna, que insisteix en el fet que l'ésser humà, i l'ésser en general, queda molt més ben definit com a relació que com a simple substància. La visió evolutiva del món en la biologia i en la filosofia i teologia que embrollen va conceptuant la realitat com un procés interdependent i relacional. Tota la realitat és ontològicament relacional i naturalment molt més la realitat personal, en pàl·lida analogia amb l'ésser de Déu, en què la persona es defineix com a relació, la imatge i semblança de Déu que defineix l'home, Gènesis 1:26 i següents. Està relacionada, entre altres trets, amb la consistència i la densitat de l'aspecte relacional en la definició de la persona. Capítol 1.3, apartat 2. Una teologia més cristiana. I no tan sols és més coherent amb l'antropologia, sinó també amb la teologia, si Déu és comunió absoluta, i no merament l'ésser absolut. I aquest és un dels significats més primaris del dogma de la Trinitat. Submergir-se en Déu com a forma privilegiada de contemplació no és merament submergir-se en un misteri metafísic, sinó envoltar-se en una atmosfera de relació, en un misteri interpersonal en el qual la persona es defineix com a relació, donació i unió. Tot això converteix el nostre ésser humà en una tasca relacional, com ensenya la psicoanàlisi: som éssers separats des del nostre naixement. Aquesta separació, que queda segellada en tallar el cordó umbilical, és l'arrel de la nostra inesgotable capacitat de desig, que ens converteix en éssers anhelants a l'encalç d'aquesta fusió total que superi la nostra separació. Primer amb el pit matern, després amb tot allò que ens duem a la boca, més tard amb la gelosia, els protagonismes, les possessivitats, la recerca d'una fusió sexual absoluta, siempre buscando al todo entre la niebla, si val la paròdia d'Humbert de Machado. Fins que no aprenem que aquesta totalitat desitjada és impossible i que el nostre créixer com a persones consisteix a posar-hi al seu lloc l'alteritat i aprendre a relacionar-nos-hi. Establert així la centralitat i la importància teòrica del nostre tema, intentarem ara apropar-nos-hi en una espècie d'introducció o de guia experiencial, mistagògica. Capítol 2. Iniciació a la contemplació i al misteri. Segons acabem de veure, la fe cristiana pren molt seriosament que l'ésser humà és imatge de Déu, molt més que la bellesa de la naturalesa, la immensitat del mar i el desert, el misteri ocult del cel estrellat o tots aquells flaixos que sembla que ens parlin de Déu. I aquesta seriositat no s'esquerda, sinó que més aviat s'incrementa, tot i que es tracti de la teva imatge entelada per la culpa. Com cantem els cristians, o de vegades molt més que entelada, destrossada i feta miques. Aquesta fractura pot crear dificultats al nostre propòsit. Però, capítol 2.1. El misteri humà i el misteri diví. Si les coses són així, el cristià s'ha d'anar habituant de mica en mica a mirar cada persona que li surt al pas en la vida com un membre de Crist i un fill de Déu, igual que jo, tant si es tracta d'un amic com d'un desconegut, un captaire, un banquer, un terrorista, un parent, un monarca, un enemic, un ateu o un bisbe. Ser cristià és acostumar-se a mirar així a tots com a primer qualificatiu, i convertir aquesta mirada en un factor decisiu de la meva conducta envers cada persona. Només des d'aquí es pot arribar en fonament allò que cada persona té d'únic i de repetible. Més enllà dels seus condicionaments de cultura, classe social, família, història mèdica o evolució personal. Si no ho recordo malament, Jacques Leclerc va escriure anys enrere parlant de l'amor humà. Qui diu de debò t'estimo, diu una cosa completament nova, encara que abans d'ell hagin dit això mateix milions de persones. L'animal mascle que copula amb la femella no fa res completament nou o inèdit, i aquesta aparent novetat de la persona humana, que és el reflex d'allò que abans hem dit i font de la seva dignitat sacrosanta, serveix per tots els homes i dones, no solament per als de la pròpia família, pàtria, religió o raça. Però arribar fins aquí, aconseguir aquesta mirada i aquesta posició, no és gens fàcil. És com un horitzó que no s'assoleix mai. Això no obstant, i tot i que l'horitzó no s'assoleix mai, caminar en aquesta direcció du la vida humana cap a paratges desconeguts i sorprenents. El veritable objecte d'allò que la tradició va anomenar ascètica és la capacitació de la voluntat i la sensibilitat humanes per aquesta forma de veure i de situar-se en el món. L'ascètica cristiana no és un esforç dedicat a la pròpia cirurgia estètica, sinó una capitació per a descobrir la insospitada riquesa i el tresor amagat que hi pot haver en les relacions humanes. Per allà van transitant les nostres relacions en una espècie de marató interminable des de l'home o dona objecte a l'home o dona misteri. I així s'entén l'observació de Gide van Bronckhorst: el despreniment més profund només té sentit com una etapa cap a l'afecció més profunda. El cristià escomet aquest esforç ascètic des de la profunda convicció i experiència de la seva incapacitat. Però, comptant amb el fet que el treball, petit i dur, dirigit per allò que la fe cristiana anomena l'alè, l'esperit, de Déu, el pot dur a unes metes insospitades i gratificants. En aquest esforç confiat se li aniran recol·locant i enriquint moltes de les dimensions presents en tota relació, contradictòries tantes vegades en una primera experiència, però capaces de ser harmonitzades conforme maduren les persones. Com a únic exemple, veiem la sorprenent dualitat entre les dues formes més belles de relació i les més espontàniament contemplatives, l'amistat i l'amor. L'amor anhela sempre més fusió i percep que s'ha quedat a mitges en omplir el seu anhel, mentre que en l'amistat el gest més pobre i més senzill obre uns rerefons immens d'unió. Allà percep l'ésser humà que amistat i amor, els dos cims de tota relació humana, no són simplement contraris. Ambdós són, sí, parcials i tenen els seus camps i els seus moments pel que fa a la materialitat de la relació, però són harmònics i sumen més que resten en allò que és l'element formal de la relació. Per això, ambdós poden parlar de Déu i remetre-hi. Per això també, res d'allò que hem dit en aquest apartat no vol pas dir que ser contemplatius en la relació no necessiti estones i hores de soledat i contemplació personal. L'únic que significa és que aquesta oració personal hauria de ser, en bona mesura, una escola i una preparació per aquesta altra contemplació més difícil i que no brolla espontàniament. Els altres han de ser matèria de la meva oració moltes vegades, matèria que empalma amb aquell ensenyament d'un vell mestre de l'esperit. Pregar no és mirar Déu, sinó mirar el món amb els ulls de Déu. Capítol 2.2. Del Déu albirat al Déu revelat. En la vida humana hi ha experiències que suggereixen transcendència o almenys conviden a anar més a fons buscant alguna cosa més. Són experiències de bellesa i gratuïtat, d'immensitat en el desert o davant el mar, de grandesa als cims de les muntanyes o de profunditat en una relació humana de plenitud o pau, en la música, d'amor, sensació de fusió juntament amb la del plaer. En realitat, totes aquestes experiències brollen de la mateixa vivència de l'ésser i de la consciència de ser que es percep tan real com infundada. Assombro de ser, cantar, exclamava Jorge Guillén, d'una manera tan sòbria com trinitària. El ser, la consciència sorpresa de ser el logos i la joia de ser el cant. Tots aquests indicis de transcendència es troben a la base de moltes actituds religioses i sovint s'ha parlat del sentiment oceànic com a base de la recerca de Déu molt més que la por, que només sap forjar ídols. Doncs bé, allò específic del cristianisme en l'àmbit de les actituds, no precisament dels continguts, se situa en la invitació a escoltar com Déu respon a aquests indicis de transcendència. Allò que entreveus és més al teu abast del que et penses, però és allà on no ho busques. És en els pobres i malalts, buit de si i aclaparat. De manera que si l'específic de l'eros religiós brolla del busca més amunt que creia sentir Agustí, l'específic de l'eros cristià seria un busca més avall. Aquesta conversió de l'eros religiós és imperativa per un cristià i aquí cal abocar una frase de la tradició ignasiana. Déu és més gran que allò que hi ha de més gran, tanmateix es deixa trobar en la realitat més petita. Com també s'entén des d'aquí el lema que va aglutinar tota l'experiència creient descoberta de Eti Hillesum. Ajudar a Déu. Ajudar a Déu a no morir en mi, quan el van acollir en el seu rostre desfigurat, i a néixer o créixer o renéixer en els altres. La sorprenent paradoxa cristiana està aquí. Adorar Déu esdevé ajudar Déu, i ajudar el germà esdevé adorar Déu. A més, deti a més, deti hilesum. També Dietrich Bonhoeffer i altres testimonis cristians del segle passat van testificar de mil maneres diferents aquesta paradoxa que sembla donar contingut a allò que Jesús recomanava a la samaritana. Adorar Déu no aquí o allà, sinó en esperit i en veritat. Joan 4:23. Perquè Déu és esperit, per això els qui l'adoren han de fer-ho en l'esperit i en veritat. Curiosament, els testimonis esmentats testifiquen que aquesta actitud acaba convertint-se en quelcom que caldria designar com a experiència de resurrecció. En testimonis de capellans obrers o de molts missioners, de vegades màrtirs, del tercer i quart món, és freqüent aquesta experiència de resurrecció en la mort, a la qual mossèn Romero va al·ludir una vegada en una entrevista. Si em maten, ressuscitaré en el meu poble. No es tractava aquí de negar la resurrecció futura, sinó d'anticipar-la en aquesta resurrecció de Crist que s'actualitza quasi sacramentalment en tota humanitat oprimida, maltractada o menys tinguda que s'allibera i s'humanitza. Per això, per a una mística autèntica que ens faci contemplatius en la relació, és important recordar que el cristianisme no és una religió de mort ni tampoc una religió de resurrecció. És una fe de resurrecció en la mort. I en aquest procés, la mort no és pròpiament buscada, sinó sobrevinguda, com va passar a Jesús. I la resurrecció tampoc no és buscada, sinó regalada, i en tot cas, esperada, també com va passar a Jesús. Finalment, en aquest pas del Déu tot just, el virat, el Déu revelat, l'ésser humà acaba descobrint la seva pròpia impotència. Aquesta impotència pròpia el remet d'una altra manera Déu, el qual infinit, immanipulable i inobjectivable com és, no deixa de ser per això la seva roca, el seu castell inexpugnable i el seu refugi, com canten els salms infinitat de vegades. Capítol 2.3. Del Déu revelat a la realitat rebel. Per no sortir-nos de la paradoxa cristiana, és precisament aquest total referència a Déu la que du el creient a posar tots els mitjans humans al seu abast, en anàlisi, discerniment, entrenament i paciència per rebre l'ajuda de Déu, que ens enriqueix amb la seva pobresa, ens fa créixer amb la seva debilitat i està amb nosaltres en el seu abandó. Això ens obligarà a afegir a aquestes reflexions una tercera part per buscar camins pràctics i pautes d'acció i creixement en aquell programa de ser contemplatius en la relació. Com ja he dit, aquesta última part pot ser útil també per al no creient que, malgrat el que ell formula com a falta de fe, endevina potser alguna cosa de veritat i de bellesa en el que hem anat exposant i desitja o busca també una certa mística de les relacions humanes. Però en aquesta última part del nostre recorregut, l'autor del quadern hauria d'anar desapareixent, empetitint-se o abaixant la veu cada vegada més, perquè no hi ha receptes prefabricades i cadascú ha d'acabar sent el seu propi mestre, aprenent d'ell mateix i trobant el seu propi camí. En un llenguatge que vol ser general, ja no hi cap afirmar, sinó suggerir, no imposar, sinó orientar, ni exposar sistemes o construccions teològiques, sinó només condensar o processar experiències humanes. És això el que intentarem exposar tan bé com puguem en la propera part. Abans, per suplir la manca de receptes concretes, anirà bé, a manera de transició, emmarcar les pàgines que segueixen en una reflexió sobre l'amor, que sembla ser el marc i el cim de totes les relacions humanes cap a on apunten totes elles. Capítol 2.4. De la realitat a l'amor, que és Déu, que és de Déu. D'una manera general, podem definir l'amor com l'entrega d'un mateix feta des de la més absoluta llibertat per fer créixer l'altra part. Aquesta entrega seria com el cim de tot, un procés general de voler el bé de l'altre que culmina en les formes més particularitzades, l'amor de parella, amistat, per a les quals podem mantenir la definició donada, però parlant ara d'entrega mútua. Partir d'aquesta definició permet posar en relleu les deficiències o deformacions de l'amor tan freqüents entre nosaltres i que trobarem també en moltes altres relacions. A. Comencem per la segona de les característiques descrites, la llibertat en l'entrega. Moltes vegades succeeix que l'entrega no es fa des de la més plena llibertat, sinó per engany, seducció, falsa necessitat. La llibertat acostuma a tenir mil falsificacions entre els humans, sense que això signifiqui abdicar-les, sinó, al contrari, buscar-la cada vegada d'una manera més autèntica. Bé, aquesta falta d'autèntica llibertat en l'entrega acostuma a desfigurar-ne la meta, que era el bé de l'altra part. Un es pot entregar no per fer créixer l'altre, sinó per aconseguir la rendició de l'altre. O es pot entregar, però passar després factures del propi do, comptabilitzar les respostes, etc. C. I per aquests dos desviaments es falsifica el substantiu que defineix l'amor, l'entrega. Si la font i la meta del do estan falsejats, l'entrega pot ser simulada, calculada, inferior a la mesura justa, etc. I parlo expressament de mesura justa, perquè, naturalment, no en tota relació humana s'exigeix una entrega plena i absoluta, cosa del tot impossible. Només en determinades relacions, de parella o familiar o d'amistat íntima. L'entrega podrà aspirar a diverses formes de plenitud. En molts altres casos, l'amor al proisme serà simplement el desig libèrrim del seu creixement, desig que podrà requerir fins i tot determinats graus o gestos d'entrega, o es limitarà, per les circumstàncies que sigui, a mantenir-se en actituds de respecte profund. En qualsevol cas, i prescindint ara de les mil concrecions pràctiques possibles, aquesta última forma d'amor, el desig desinteressat del bé de l'altre, subministra una base per l'enfocament contemplatiu de la relació, i aquesta base coincideix amb la fórmula clàssica d'alguns místics: estimar Déu en tots i en tots en Déu. Estimar Déu en el proisme és estimar el millor del present o latent, estimar la presència de l'Esperit de Déu en ell, que és el més íntim i el més profundament seu. Estimar l'altre en Déu és estimar-lo com Déu. és estimar-lo com Déu l'estima, per ajudar-lo a donar el millor de si mateix, perquè faci rendir aquell capital de la seva filiació divina, sinònim de llibertat i fraternitat. Capítol 2.4, apartat 1. Possible objecció. Desapareix així un fals dilema que sentim plantejar de vegades. Si s'estima el proïsme per Déu, no se l'estima per si mateix, amb la qual cosa aquell amor queda devaluat. Qui afirma això segueix pensant Déu i l'home d'una manera competitiva i no des d'una relació possibilitat i impel·lent. Ixubiri, això ho va dir Ixubiri. Per això no ha comprès que, precisament, estimar l'altre per Déu és la manera més intensa d'estimar-lo per si mateix, perquè res no hi ha més profundament ni més valuosament seu que la presència de Déu en ell, a l'inrevés del que succeeix en l'experiència més imperfecta dels nostres amors humans. Estimar l'altre per Déu i estimar-lo per si mateix no són magnituds inversament proporcionals, sinó que creixen ambdues en la mateixa proporció. I quan això no sigui així, quan Déu sigui l'únic ressort en la nostra relació amb l'altre, podem sospitar que no hem arribat encara a estimar, sinó a suportar, o potser perdonar pacificadament l'altre, cosa que no serà infreqüent en la trama de les nostres relacions. Aquí es torna a insinuar la gran dificultat que aquest tema ens planteja a la pràctica. Tot això, per diàfan i verdader que pugui semblar, serveix de poc, perquè en la realitat es troba amb una infinitat de llastos i de xocs derivats de les limitacions pròpies i dels altres, de les deformacions presents en uns i altres, o de circumstàncies o moments poc compatibles amb el temps de la relació. Efectivament, el que hem intentat descriure era un model més que una realitat, i un model del qual la més mínima dosi de lucidesa ens farà veure fins a quin punt quedem lluny, com quan Jesús deia: «Sigueu misericordiosos com ho és el vostre Pare Celestial». D'aquí que un punt de partida imprescindible per ser contemplatius en la relació és la pregària que demana constantment al Senyor, això tan fàcil de dir, tan aparentment proper i tantes vegades distant de nosaltres: «Ensenya'm a estimar, fes que aprengui a estimar com tu estimes». No es pot concebre vida cristiana on aquesta forma de pregària no sigui insistentment i quotidianament present. Cadascú de nosaltres té una varietat destacada de registres i de tecles, i els altres constitueixen per nosaltres, malgrat tantes semblances i trets comuns o universals, un immens calidoscopi de colors mòbils que no poden fixar ni generalitzar totalment. Per això, l'aprenentatge de l'amor ens obliga també al rigor i a l'anàlisi, precisament per la responsabilitat més gran de l'amor en l'ésser humà. Els bons sentiments i la bona voluntat són necessàries i imprescindibles, però no n'hi ha prou, ja que l'amor implica una donació personal i la persona és més que voluntat i sentiments, és també intel·ligència i capacitat de copsar el que és real. Passió i rigor donen el millor de si quan estan agermanats, però poden córrer riscos greus si estan divorciats. En aquest punt es fa necessari seguir amb un petit catàleg, una anàlisi d'actituds pròpies a buscar i de variants humanes que podrem trobar. Això ens durà a preguntar-nos com mira Déu les persones amb qui tracto i d'aquí aprendre com nosaltres les hem de mirar primer i tractar-les després. Així podem passar a la tercera part abans anunciada, recordant de nou que aquí no hi valen receptes mecàniques, sinó només orientacions, i cadascú haurà de dur a terme aquesta anàlisi del seu compte. Capítol 3. Orientacions pràctiques. En l'àmbit creient ja hem apuntat que l'actitud a buscar en les relacions humanes és aquella que descrivia Sant Ignasi: Déu en totes les coses, estimant i totes en Déu. Però difícilment aconseguirem aquesta actitud si no cultivem una forma de mirar tota la realitat, una forma de mirar en la qual s'amaga una profunda teologia dialèctica. A. Per una banda, un clar panteisme, aquesta paraula que no hem de confondre amb el panteisme, sinó que és panenteisme, significa que totes les coses estan i subsisteixen en Déu, i per això no el poden abastar. Per això també, Déu no és un simple interlocutor per privilegiat que l'imaginem. B. I alhora, si se'm permet l'expressió, un clar teo-en-passisme que s'acostuma a oblidar quan s'explica el panenteisme. Déu és en totes les coses. Deus en passi. Fins i tot en les més petites i en el seu fons més profund. Per això es pot convertir en interlocutor privilegiat per als éssers personals. Déu és més una espècie de mar o d'atmosfera que un simple interlocutor. Tot i això, ens hi podem adreçar i hem de fer-ho com a un interlocutor. Retrobem així i expliquem una mica més l'axioma abans esmentat. L'axioma abans esmentat sobre Déu. El més gran no el pot abastar i pot cabre en el més petit. Aquesta manera general de treure el cap al món s'ha de fomentar en l'oració personal, superant així la visió de Déu com a individu particular, limitat, per tant, malgrat la seva grandesa. Tot i que pugui i hagi de ser invocat, Déu no és interlocutor particular, sinó l'interlocutor oceànic o l'oceà interlocutor. Capítol 3.1. Actituds de fons. Aquesta visió global de la realitat es desdobla quan ens apropem als altres, amb els altres éssers humans, en altres actituds que podem qualificar com a respecte, somriure, proximitat igualitària i capacitat d'escolta. Capítol 3.1, apartat 1. Respecte. En primer lloc, el profund respecte que ens ha d'inspirar la sacralitat de la persona com una forma d'obertura als altres que englobi totes les nostres reaccions posteriors. Quan entrem a una església, no per raons de curiositat o de turisme, ens predisposem amb una actitud de respecte davant el clima tranquil i silenciós que ens invita a la contemplació. Doncs bé, això tan senzill i que tantes vegades devem haver procurat fer mecànicament, hauria d'incrementar-se amb cada persona que ens trobem i que és un verdader temple de Déu. Joan Crisòstom i altres pares de l'Església discutien de vegades els seus fidels amb aquest argument. Us preocupeu per vestir amb un domàs les parets de l'Església o les imatges de Crist i després, en sortir, trobeu un verdader temple i un rostre de Crist viu que està nu al carrer i passeu de llarg. Però no tan sols els pares de l'Església. Elevines es va fer famós per les seves profundes reflexions sobre el rostre de totes les realitats a les quals accedeixen els nostres sentits. El rostre és l'única que no és un simple fenomen, un simple objecte, sinó una interpel·lació, una crida al respecte, a l'ajuda, a la comunió, i el rostre és el més distintiu de la persona. Podrà ser que en la pràctica aquesta interpel·lació sigui enganyosa, per això l'amor està obligat a ser intel·ligent, però aquesta possible deformació no invalida la qualitat suprema del rostre. És l'únic objecte que no em permet ser subjecte, sinó que em crida a ser interlocutor i germà. En el rostre hi ha una espècie d'infinitud que m'impedeix atrapar-lo i que destrossa la meva pretensió de totalitat. Per això, la contemplació davant del rostre transcendeix la mera constatació que proporciona el sentit de la vista i es converteix en crida que demana escolta. Si sentiu la seva veu, no enduriu el cor, resava el salmista. Aquesta és la veritable arrel del nostre univers relacional que hauríem d'activar i recordar cada matí, quasi com qui connecta el telèfon mòbil en despertar-se per demanar a Déu aquesta actitud de respecte quasi religiós amb cada imatge de Déu que ens trobem al llarg del dia. I des d'aquesta font brolla una doble variant en la qual s'hauria de desplegar el respecte que reclama el rostre. Capítol 3.1, apartat 2. Acollida. Si abans parlàvem del rostre com a expressió de la interpel·lació de l'altre, ara cal afegir-hi que el somriure és el rostre de l'acollida i expressió d'un encontre humà. L'encontre amb cada persona que ens sobrevé al llarg del dia és encontre amb Crist o amb un vicari de Crist. Com encontre amb algú que estimem, ens ha de produir alegria i somriure, i el regal del somriure incuba un tarannà ben humoral. Tots hem experimentat fins a quin punt el bon humor és oli en les relacions humanes, fins a quin punt un somriure càlid ens pot canviar, fins a quin punt les persones, quan estem de bon humor, traiem el millor de nosaltres mateixos davant dels altres. Fa anys vaig fer referència al somriure com a possible forma moderna de santedat, si no estigués tan falsejada per tots els somriures artificials i poc sincers, assajats en mil càstings o davant de mil miralls, simplement per vendre i explotar més l'altre. Tot això és una pena, però és també una prova del poder del somriure. El contemplatiu en la relació s'hauria de preparar per ser persona d'acollida, somrient i benhumorada. Per això, la pregària quotidiana del cristià no hauria d'oblidar mai aquesta doble petició, una actitud general de respecte davant dels temples de l'esperit amb els quals em trobaré aquell dia i una disposició de somriure acollidor davant dels cristos que m'aniran sortint a l'encontre. De Sant Alfonso Rodríguez, porter durant uns quants anys al Col·legi dels Jesuïtes de Mallorca, ha quedat la resposta que li brollava, fos on fos, cada vegada que sentia trucar a la porta. Ja hi vaig, senyor, encara que s'hagués d'arrossegar fins a la porteria amb uns peus carregats pels anys i unes claus pesades per l'escassa tecnologia de l'època. El respecte i l'acollida s'hi sumarà una tercera petició que hauria de marcar també la pregària i la contemplació del cristià, una actitud de proximitat fraterna davant de tots els germans per fills de Déu que trobaré en el meu camí cada dia. Capítol 3.1, apartat 3. Igualtat fraterna. D'una manera ràpida i gairebé de passada, Sant Pau aconsellava als seus cristians considerar els altres superiors a vosaltres mateixos. Filipenses 2.3. I afegia que això seria tenir els mateixos sentiments que tingués Jesucrist. Si el consell sembla excessiu, ajudarà a pensar que proposant-nos així amb prou feines aconseguirem mirar-los com a iguals. És com la bala de l'acudit, que ha d'apuntar una mica més amunt del blanc, perquè tendeix cap avall en la seva trajectòria a causa de la llei de la gravetat. I el caporal que explicava això als soldats hi afegia que tot i que no hi hagués llei de la gravetat, la bala tendiria a caure igualment pel seu propi pes. Potser és aquest nostre propi pes el que Sant Pau tenia davant dels ulls quan donava aquest consell. I l'oblit d'aquest consell, paulí, pot donar raó del fracàs o èxit escàs de dos ideals de la modernitat, igualtat i fraternitat, l'estènia dels quals ha contribuït a falsificar de vegades monstruosament el crit de la llibertat. A partir d'aquest consell paulí, i usant esbiaixadament l'argot freudià, podríem dir que els altres contribueixen al nostre superego, no en sentit psicoanalític d'exigència orgullosa, sinó en sentit de resposta a la crida del rostre que abans hem vist i que Déu ve a ser it, suprem, i en mayúscules, i en mayúscules. Tampoc en el sentit freudià d'exterioritat al propi ego, sinó en el sentit de l'objectivitat total, el verdader tot, enfront de les nostres subjectivitats parcials i minúscules que són falsos tots. Respecte profund, somriure acollidor i fraternitat igualitària haurien de compondre la pàgina inicial de la nostra obertura a la relació interhumana. Una entrada plenament cristiana i humana. Aquesta actitud global s'haurà de modelar i teixir després de formes molt diverses, segons la varietat inacabable de persones, psicologies i situacions, i d'acord amb la necessitat de l'anàlisi i la intel·ligència també per l'amor. Perquè abordar contemplativament les nostres relacions humanes implica una doble convicció, la profunda immanència de Déu en la seva transcendència, però també l'autonomia de la realitat que demana a aquestes actituds globals una aculturació en cada persona particular i en cada relació concreta. Perquè el que existeix no són homes ni persones en general, sinó tal i tal altre en particular. I així hi haurà persones a les quals un somriure pugui desarmar i predisposar per una bona relació. Però n'hi ha d'altres, o hi ha moments en la vida d'una persona sorudament malhumorades, a les quals un somriure pot irritar més i que potser ens tornaran una mirada crítica i despectiva de la nostra senzillesa. Capítol 3.1, apartat 4. Capacitat d'escolta. D'aquestes tres actituds, em brolla una quarta que em sembla fonamental per a unes relacions ancorades en la contemplació, la capacitat d'escolta. No em refereixo amb aquest títol a escoltar aquell que ens necessita i ve a demanar-nos orientació o consol. Això pot resultar més senzill, tot i que de vegades l'interlocutor pugui ser pesat. Però ara em refereixo a la capacitat per escoltar aquell que ens demana, que trenca les nostres seguretats, la qual cosa alguna vegada podrà ser obra del mal esperit, com deien els clàssics de l'espiritualitat, però altres vegades podrà ser un truc a la nostra porta del Déu que ens busca. Quan pot succeir això últim? Quan pot succeir això últim? Quan l'escolta sembli un atemptat a la nostra seguretat i la por ens faci tancar les oïdes davant tota possibilitat de prestar atenció. Acostumo a dir que la necessitat de seguretat és una de les tentacions més grans de la fe, que la converteixen en pura superstició o en fonamentalisme. Perquè, com va escriure fa anys R. Bullman, la fe cristiana consisteix a trobar la seguretat allà on no es pot pas veure. Hi ha persones o etapes de la vida en les quals la necessitat de seguretat pot ser tal que hi sacrifiquem la intel·ligència, la capacitat de raciocini i la capacitat d'escolta. Davant d'allò que ens pot amenaçar, tenim respostes prefabricades de manual o de catecisme que proferim ràpidament sense haver arribat a comprendre l'altre. Aquest és un tret característic de tots aquells grups o moviments tancats sobre ells mateixos i amb tendència a la secta. Donem respostes prefabricades a cada pregunta sense haver-nos deixat penetrar per ella. Ni encara menys per allò que transmet de la situació del nostre interlocutor. Per a fer-ho gràfic, amb un exemple, abocaré la pel·lícula bosniana El camí, precisament perquè, ja que es refereix a un fonamentalisme islàmic i no cristià, podem mirar-la amb més objectivitat i sense que ens amenaci d'entrada. La directora, tanmateix, deixa clar que ella no ha volgut criticar l'islam, sinó reflectir alguna cosa de la psicologia humana i de la religió en general. I aquesta cosa és la següent. El protagonista, acabat de sortir de la catàstrofe de la guerra, ha perdut el sentit de la vida. En aquest context, busca sortida en l'alcohol i només aconsegueix perdre la feina. És en aquest moment quan cau en mans d'un grup musulmà. La fe dels companys li retorna pau, seguretat, confiança i l'allibera de l'alcohol. Que això impliqui transigir amb alguns costums que abans hauria menyspreat, com el rostre cobert de les dones, etc., li importa molt poc al costat de la seguretat recobrada. però aquesta obstinació en la seva pròpia seguretat acaba tornant-lo incapaç d'escoltar i comprendre la seva parella, amb qui al començament de la pel·lícula mantenia una relació bonica. Per a cada explicació d'ella té una resposta preparada que treu com d'un dipòsit i repeteix mecànicament, i ell es queda tranquil, però ella desesperada, fins que la relació de la parella es trenca. És el preu de no haver sabut escoltar, i aquesta incapacitat per escoltar l'ha creada el blindatge en la seva pròpia seguretat. Es veu de seguida que això no és exclusiu del món musulmà. En el camp catòlic també es donen, i de vegades entre bisbes, fonamentalismes dolorosos que sacrifiquen tota la comprensió del món que els envolta a l'ídol de la seva pròpia seguretat. Per aquesta idolatria, el fonamentalisme du a la secta o al gueto o a la violència agressiva que busca eliminar l'altre. Els que reaccionen així no s'han plantejat mai que aquell interlocutor molest és també una criatura volguda per Déu, que també ell té les seves recerques i les seves preguntes, i en no saber-ho veure s'incapaciten per l'escolta i la comprensió. Una relació més contemplativa els hauria portat a posar la confiança en Déu per damunt de la seva pròpia seguretat i a no confondre aquesta amb aquella. Mentre que la seva por els ha incapacitat per la relació i per el creixement que podrien haver conquerit si haguessin invertit els talents de la seva seguretat en comptes d'amagar-lo sota terra. Com l'apòstol Pere, s'han enfonsat en percebre que estaven caminant sobre les aigües i que això els feia perdre seguretat, i mereixerien el mateix retret que l'apòstol, homes de poca fe. En canvi, si haguessin invertit curosament el talent, haurien collit un dels capitals humans més difícils i més valuosos, la capacitat de conjugar la màxima fidelitat a les pròpies conviccions amb la màxima capacitat d'acollida d'allò diferent i d'igualtat fraterna. I després d'aquestes quatre actituds generals, és hora de passar per fi a l'anàlisi abans denunciada de la veritat de relacions humanes. Una anàlisi, com ja he dit, sense pretensions ni exhaustivitat. Només podrem apuntar alguns exemples aclarint que, tot i que parlem dels altres, objectivant-los, la dificultat resideix més aviat en les diferents sensibilitats i reaccions que brollen en nosaltres davant de cada tipus de persona. Capítol 3.2. Varietat de persones. Capítol 3.2, apartat 1. És amb vosaltres i no el coneixeu, les víctimes. El text, entre cometes, el cantaven fa temps els cristians a les celebracions, i és una pena que hagi passat a un segon pla en les nostres litúrgies. Se'ns hi descriu una actitud contemplativa davant les víctimes del sistema. Veure-hi Crist que clama per la boca del famolenc o del que està pres, està malalt, està nu. Sentir i escoltar el clam de Déu en ells. Invertint la revelació inicial del primer relat bíblic, he vist l'opressió del meu poble a Egipte i he sentit com clama per culpa dels seus explotadors. Conec els seus sofriments, per això he baixat a alliberar-los. Èxode 3, 7, 8. Ara se'ns demana a nosaltres que escoltem el clam del nostre Déu i ens afanyem a alliberar-lo. Aquesta inversió és fruit de tota l'obra de Déu en la història, amb la recapitulació de totes les coses en Crist, que és la seva paraula, Efesis 1, 14, amb l'abocament del seu esperit sobre tot home, Fets dels Apòstols 2, 17. Per ella, quan Ignacio Llacuría percep les masses maltractades del Salvador com la personificació actual del servent de Javé, d'Isaïes 53, o quan les defineix com a poble crucificat, o quan l'Assemblea Episcopal de Puebla parla de rostres de Crist per designar una variada llista de víctimes de la nostra societat, dones, joves, joves a l'atur, immigrants, ens estan proposant una veritable actitud contemplativa en la nostra manera de relacionar-nos amb ells. És incomprensible que encara molts que es diuen cristians sentin que es persegueix Déu quan es crema un edifici religiós o es critica una institució eclesial que en definitiva són obra de mans humanes. I no sentin això mateix quan es maltracta i s'assassina un fill de Déu. Per fortuna, aquesta mentalitat ha anat canviant durant els darrers anys i l'actitud que aquí es proposa ha anat prenent cos, o almenys tornant-se comprensible. Però subsisteix el perill que aquest només es doni a uns nivells nocionals teòrics i que només escolten un clamor genèric de famolencs, pobres o malalts, que són només paraules abstractes. La força contemplativa i el valor del cant esmentat s'intensifiquen i es radicalitzen quan aquests abstractes prenen un rostre concret i un nom individual, quan deixen de ser el pobre o el parat o el perseguit i passen a ser tal persona o tal altra. Això no obstant, i tot i que quedi molt per fer, donem per fet aquest punt. Pobres i víctimes, malalts, forasters, enemistats, potser desconeguts, però la realitat dels quals és innegable i immensa. I passem a un altre tipus d'exemples coneguts, companys o amics, amors, mestres, sants, que veure, què veure i com en cada un d'ells. Analitzem alguns exemples. Capítol 3, punt 2, apartat 2. No ha estat per cap pecat ni d'ell ni dels seus parents, ni d'ell ni dels seus pares. Joan 9, 3. Els malalts. Una mirada autènticament contemplativa em va dur a fixar-me més en el mal real del malalt que en possibles defectes seus que m'alliberarien de respondre al seu dolor. Davant dels malalts hem d'eliminar tot judici. És indubtable que sota la nostra mirada hi ha malalts bons i dolents i que la malaltia pot fer que els humans es tornin egoistes o maniàtics. Però és cert també, cristològicament parlant, que la seva malaltia els dona com un dret davant de nosaltres, els sants, el dret a no ser jutjats ni condemnats, tot i que de vegades pel seu propi bé hagin de ser conduïts amb l'amabilitat més gran possible. És enriquidor, a més, contemplar la tendresa i la paciència que de vegades inspiren aquests malalts per la seva desesperança a persones que tracten amb ells, infermeres, cuidadors, metges, etc., i que treuen davant d'ells els seus millors tresors personals sense gaire cap esforç i sense necessitat d'una referència explícita al Crist. I a més, és possible que, tal com s'acostuma a dir, que els pobres ens evangelitzen, la immersió en el món de la malaltia es converteix per nosaltres amb el temps en un factor de conversió o de canvi de moltes de les nostres maneres de formes de veure les coses, perquè ell i no jo. Per què ell i no jo? És la verdadera pregunta contemplativa que inverteix la reacció espontània del nostre ego. Què he fet jo per mereixer això? Capítol 3.2, apartat 3. Somrient, m'adreceu la paraula. Relacions gratificants. Si hi ha algun tòpic carregat de veritat, és que tota la felicitat que cap en aquest món està en unes relacions humanes de qualitat, acompanyants i unificadores. Precisament per això, en la nostra obsessió per conquerir aquesta meta, les persones tendim a matar la gallina dels ous d'or i ens podem tornar egoistes i espatllar la relació. Per això, quan la vida ens doni aquests regals, hem d'aprendre a saborir tot allò gratificant que proporciona la relació personal en amor, amistat, etc., i valorar-la no com un mèrit o conquesta pròpia, sinó com la més profunda experiència de gratuïtat. Tota relació gratificant és un regal que hem d'agrair i que ens obliga a donar més perquè hem rebut més. Precisament, en viure aquestes experiències esplèndides com dons gratuïts i no com mèrits propis resulten infinitament més gratificants i menys amenaçades, i ens obren cap a aquella tantíssims i tantíssimes als quals la vida ha negat fins i tot unes monedes d'estima. Sembla obligat a abocar aquí el misteri de l'atracció sexual amb tot el que té d'experiència d'alternitat, de promesa i de sorpresa. Gènesis 2, 23. Viure-la així genera a la vegada respecte, sorpresa i sensació d'indignitat. I parlo de l'atracció sexual global, no merament de l'atracció corporal, diferent, tot i que gairebé inseparable de l'altra, la qual pot dur a una reducció genital de la sexualitat i pel seu caràcter pulsional pot tornar opaca la sexualitat i convertir la comunió en possessió, l'alteritat en domini i el misteri de l'alteritat en objecte de consum. El gratificant d'aquesta atracció pot ser, potser, estar en el fet que és un pàl·lid esbós del mateix Déu, l'ésser del qual és donar-se, pare, prendre's en aquella entrega, paraula, i recuperar el seu ésser planificat en ella, esperit. Capítol 3.2, apartat 4. Per què em fereixes? Joan 18.23. Les ofenses. Tots suportem en la vida moments o experiències d'humiliació o de no sentir-nos ben tractats. No sempre és possible calibrar-hi el grau veritable d'ofensa i tots tendim a jutjar la intenció de l'altre per la reacció que provoca en mi. Tal judici és equivocat en la majoria dels casos. Per això, molts mestres de la vida interior recomanen el camí de no respondre a la desautorització patida i no pensar que quan responc ho faig només per defensar la veritat i no per quedar en bon lloc. A la llarga, molts han experimentat que d'aquella actitud de no vindicar n'acaba brollant una pau que resulta acceptadora de l'altre i ens pot remetre a l'últim misteri d'un Déu, sempre major, sempre més gran. Així es pot comprendre també perquè Ignasi de Loyola s'entesta a demanar en la precària humiliacions i ofenses. No es tracta d'un masoquisme morbós que es complau en la pròpia ferida. El mateix Ignasi va treballar per esclarir la veritat quan estava en joc un bé més gran de l'Església o de l'Evangeli. Es tracta d'un camí difícil cap a la màxima llibertat interior que segueix la dialèctica de Joan de la Creu. Per arribar a tenir-ho tot, has d'anar per on no tens res i que compta amb l'exemple i el destí de Jesús que seguim com a força i suport en aquelles hores dures. Capítol 3.2, apartat 5. Com cantar el càntic dels càntics, Senyor en terra estranya? Saviesa 137.4. Els dolents. Malgrat tot, els malvats existeixen. La maldat és com una amenaça genètica que ens afecta a tots i en algun moment de la vida podem ensopegar amb els grans pocavergonyes que poblen el planeta o almenys amb les seves obres. Aquest és el punt en què resulta més impossible donar judicis generals perquè passa com davant del càncer. Cal dilucidar, en cada cas, si són només cèl·lules neoplàstiques, si és ja un tumor maligne, de quina mida i gravetat, si afecta o no els ganglis, si hi ha altres metàstasis. Em limitaré a exposar només el procés ideal, evocant l'escena de Zaqueu que narra Lluc. Un perfecte brètol que s'ha fet riquíssim i que es beneficia d'una estructura piramidal gràcies a la qual les ires que ha de desfermar cauen més sobre els seus subordinats que sobre ell. No és un paradigma repetir infinitat de vegades al llarg de la història humana, però en aquell home quedava encara una escletxa entreoberta. És potser l'únic cas que expliquen els evangelis en el qual algun dels enemics de Jesús s'apropa a ell per curiositat i no amb una agressivitat que pretén sorprendre Jesús en alguna paraula comprometedora. Mateu 22.15. I aquesta escletxa es convertirà en la seva salvació. Jesús es comporta davant d'ell com un contemplatiu en la relació. Sap que també aquest home és fill d'Abraham i que el fill de l'home ha vingut a buscar i salvar allò que s'havia perdut. Lluc 19.9.10. Zaqueu troba així una acollida que no hauria sospitat mai, i això el canvia fins a un extrem que a qualsevol de la seva casta li semblarien impensables, perquè també Déu pateix en el malvat i en un cert sentit més encara que en la víctima. Per això no m'agrada la mort del malvat. El que jo vull és que abandoni el seu mal camí i que visqui. Ezequiel 33:11. Aquest és un cas ideal que no servirà per tots, però hauria d'orientar-los perquè des d'ell s'obre una panoràmica que il·lumina molts aspectes de la justícia humana. Per exemple, els nostres afanys de justícia busquen massa sovint una satisfacció pròpia pel càstig de l'altre, la qual cosa, tant si es vol com si no, apropa massa la justícia a la venjança. El càstig no ha de ser per la pròpia satisfacció, no ha de ser perquè cal apartar els perills públics que podrien seguir danyant més gent. I a més, la justícia verdadera i plena no és tant el càstig com la transformació i rehabilitació del criminal. Aquesta és la gran diferència entre la justícia humana i la justícia de Déu, com explicava Cabar, comentant la carta als Romans. I és el que s'ha proposat en moltes declaracions teòriques sobre les nostres persones, sobre les nostres presons, que després, per la inèrcia de les coses, es van quedar en paper mullat. Capítol 3.2, apartat 6. Les debilitats del proïsme. Sense arribar ni de bon tros a aquestes cotes de maldat en totes les nostres relacions, hi ha persones difícils. Persones que només saben parlar d'elles mateixes i de les seves batalletes o els seus èxits. Criatures amb un mal geni ràpid i insultant que justifiquen per dir només la veritat. Confonen la veritat amb la seva pròpia adrenalina. O que, allà on tenen una mica d'autoritat, tracten els altres amb prepotència. Confonen novament la seva duresa amb la seva responsabilitat. Aquests són els casos més difícils pel nostre tema. Difícilment podrem reaccionar contemplativament davant d'ells, si abans no hem pensat en ells davant del Senyor, i podem pensar coses d'aquest tipus, per exemple, A, amb seguretat és més gran el mal que ells suporten que ser així, que el mal que em poden fer a mi, i més com menys s'adonin de com arriben a ser d'insuportables. B, si el mateix mal em posa malalt a mi, i no a d'altres, és senyal que la meva pròpia salut espiritual no és del tot bona. I sé, nosaltres desconeixem la lluita secreta de molts éssers humans amb ells mateixos, i si la coneguéssim, això ens tornaria més comprensius. En qualsevol cas, són també persones de les quals es pot treure un monstre o una petita obra d'art. Tot i que aquesta no estigui construïda amb marbre de Carrara, sinó amb pedra barata. Capítol 3.2, apartat 7. Acolliu-vos els uns als altres tal com el Crist us ha acollit. Romans 15.7. Els contactes quotidians. Els exemples anteriors tenen tots pinzellades intenses i extremes, blanques o negres, però la majoria de les nostres relacions s'assemblen més a una paleta de pintor amb una gamma infinita de grisos, els quals constitueixen els nostres contactes quotidians, domèstics, passatgers, unes vegades i més prolongats unes altres, però no intensos ni primordials en general. Segons la meva opinió, qui miri tot ésser humà, d'acord amb el Consell Paulí, que intitula aquest apartat, procurarà sincerament aquestes dues coses: mostrar-se davant de qualsevol persona inspirant confiança, no com a competidor o dominador, i a més no atendre davant de tots els efectes de l'altre com a mesura de sentir-me superior a ell, ni els punts dèbils que em permetin treure'n profit, sinó més aviat mirar el germà com una pila de possibilitats, unes ja en joc, unes altres a mig activar, unes altres potser quasi inèdites, amb les quals Déu treballa i vol treballar a través de mi. L'esforç per ser així de contemplatius en la relació ajudaria a dues coses. A. evitar el pecat original que tendim a introduir en totes les nostres relacions o mirar només els trets bons de l'interlocutor per acabar enamorant-nos d'un ser que no existeix en la realitat sinó sols en la ficció que ens hem construït o mirar només els defectes de l'altre per acabar negant el pa i la sal. Aquí potser no és més que un pobre infeliç, com tots nosaltres, amb els seus aspectes positius que han quedat filtrats per la nostra mirada. Aquesta forma de pecat original esterilitza d'entrada moltes de les nostres relacions, perquè no hem mirat l'altre amb els ulls de Déu, sinó amb la nostra miopia no reconeguda. I bé, ens ajudaria més no solament a edificar la relació sobre la veritat, sinó a més a construir unes relacions fluides i suaus. La verdadera contemplació és aquella que ens treu del nostre ego, aplicant això a les relacions humanes quotidianes. Ens duria a no parlar massa, acaparant sempre la paraula, i quan parlem, a fer que no sigui el nostre jo el tema de la conversa. Conscientment o inconscientment, el 90% de les vegades que els éssers humans parlen d'ells mateixos, és per justificar-se. I aquesta necessitat de reconeixement sovint du a prendre la paraula als altres o reivindicar protagonismes quan sentim que l'altra part ocupa un espai nostre. Oh, també jo he vist això. Oh, també hi vaig ser-hi. Sempre el jo per davant. Sempre el jo també. La relació humana va molt millor quan procurem dir allò que pot ser útil o agradable a l'altre, no allò que em reforça a mi. Però aclarim-ho. Tot això val sempre que es faci des de l'espontaneïtat, no des d'un fals imperatiu moral o legal que ens tornaria muts o retrets o artificials. I aquesta espontaneïtat només s'adquireix canviant els nostres registres interiors. Res d'això no significa ingenuïtat. Jesús deia ben clar que més de senzills com els coloms hem de ser astuts com les serps. Aquest consell multiplica la seva importància en un sistema econòmic pervers, muntat sobre l'imperatiu categòric del màxim benefici que du a fer front a l'altre, com algú a qui enganyar o explotar, i a voler vincular després el nostre benefici econòmic amb la nostra necessitat d'afecte, la qual cosa és el pitjor camí per aconseguir-ho. Capítol 3.2, apartat 8. En conclusió. Qui no vulgui el nostre, no vol el pare. Sant Joan d'Àvila comentant el Pare Nostre. Hi caben alguns altres exemples, però la seva enumeració seria quasi interminable. Diguem només, com a resum, que hauríem de fer front a cada relació humana amb aquest tipus de preguntes. Què de l'altre és regal de Déu per mi? Què espera Déu de l'altre? Quines empaties són possibles amb el seu dolor, amb el seu amor? Què puc perdonar i de què he de ser perdonat? Preguntes com aquestes han de ser portades a la nostra oració o la nostra meditació de cada dia. En una paraula, preguntar-se davant de cada interlocutor personal o social com el tractaria Déu per procurar tractar-lo jo de la mateixa manera, però a més desitjar i procurar que en l'interlocutor es mostri al màxim aquella imatge de Déu que a la vegada el constitueix i està destrossada o borrosa en ell com en tots nosaltres. Hem traçat així una espècie de pinzellades actitudinals que es poden resumir totes en dues: buscar a Déu en l'altre, amb la qual cosa Déu serà més crida o interpel·lació que objecte, i mirar l'altre des de Déu, com un camp de possibilitats obertes més que com a objecte tancat. En això consisteix ser contemplatius en la relació. Ara podem enumerar algunes fonts o terrenys que poden cultivar i regar aquestes actituds. Capítol 3.3. Invocar Déu com a mare. Dirigir-se a Déu en femení pot ser per nosaltres, barons, un accés fàcil a l'alteritat de Déu. Però en la maternitat de Déu hi ha quelcom encara més profund. En efecte, una de les preguntes més torturadores o una de les necessitats més fondes de l'ésser humà donada la nostra necessitat de reconeixement, és poder dir que la nostra vida ha sigut volguda i desitjada per algú i no ha estat un mer producte de l'atzar o d'una combinació casual de partícules semblants a les combinacions que fan els núvols al cel i que de vegades tenen la forma d'alguna figura que dura poc. Tot ésser humà vol i necessita saber que la seva vida és alguna cosa més que això, i la psicologia sap com és de difícil reeixir com a persona amb capacitat per la relació en el cas d'aquells que creuen no haver interessat mai ningú ja des dels seus orígens. Precisament per això, la saviesa popular ha convertit l'expressió fill de puta en l'insult i l'ofensa més grans que podem infligir a una altra persona, la que suggereix amb més força quan estem o ens sentim necessitats de venjança. És com dir a l'altre que la seva vida és un simple producte de l'atzar, que no val res per ningú i que mai no hi va haver una voluntat que ell existís. Doncs bé, davant d'aquest dilema crucial per a tot ésser humà, si dec la meva existència a un mer atzar que no sosté o a una voluntat expressa que jo existís, la primera paraula de la bona notícia cristiana exclou el primer membre del dilema i n'assegura el segon. Invocar Déu com a mare té aleshores uns tons d'agraïda confiança en l'acollida que hem rebut ja abans de ser. Uns tons que donen fermesa i dignitat a la nostra consciència de ser i ens capaciten per a la relació. A més, el recurs a Déu com a mare obre els nostres ulls a un Déu que és com la mare en la família, el prototipus de la reconciliació i d'una mirada més contemplativa sobre tots els seus membres. En efecte, la mare tracta de posar pau, suavitza relacions esquerdades. Tingues en compte que el teu germà, recorda que el teu pare... Invocar Déu com a mare pot ser aleshores una forma senzilla de predisposar-nos a unes relacions més reconciliades. La frase de Joan d'Àvila que acabem de citar, «Si no hi ha el nostre, no hi ha pare», guanya intensitat si ens convencem que si Déu no és mare de tots, tampoc no ho és la meva. Des d'aquesta òptica, i aprofitant que el seu autor declara expressament no parlar com a papa, sinó com a teòleg, i accepta que els col·legues li ho discuteixin, voldria expressar la meva estranyesa per la rotunditat amb què Ratzinger, en el seu llibre sobre Jesús, nega que puguem dirigir-nos a Déu com a mare, argumentant que en la Bíblia mare mai no és un títol de Déu, que les invocacions només parlen de Déu com a pare i que la referència materna només s'usa en imatges descriptives. Temo que Ratzinger hagi tret de context aquí el llenguatge bíblic, caient en la genial formulació de Xavier Alegre. Un text sense context es converteix en un pretext. La Bíblia fuig de la invocació femenina de Déu perquè, en aquell àmbit històric, les deesses només exercien en contextos de prostitució sagrada o d'adoració de la fertilitat. Naturalment, en dos contextos, eren inadmissibles per al sentit jueu del monoteisme i de la transcendència de Déu, però aquests contextos no són avui els nostres. Resumint, la dona marca l'ésser humà molt més que l'home en una cosa decisiva que pot ser pàl·lida analogia de la nostra relació amb Déu, deure-li l'ésser. Per això també pot ser més fàcilment aglutinadora i unificadora de tots els germans. Encarar-se amb cada un dels tipus descrits en l'apartat anterior com a un germà, perquè és fill de la meva mateixa mare, ajudarà a canviar els ulls amb què el mirem. Capítol 3.4. Guardar-nos tot en el cor. Però aquestes actituds no s'improvisen. S'han d'anar caldejant quotidianament en aquell bany Maria de la nostra pregària. I l'expressió bany Maria ha estat intencionada perquè ens permet un salt líric verbal inesperat. Newman, en el seu escrit sobre el desenvolupament del dogma, deia amb una certa ingenuïtat que Maria de Natzaret hauria de ser model per als teòlegs, perquè gairebé l'única cosa que l'Evangeli ens en diu és que guardava tot això en el seu cor i ho meditava. Aquesta hauria de ser, segons Newman, l'actitud del teòleg, i jo crec que la de tot cristià a l'hora de relacionar-se amb els seus germans. I encara es pot afegir que l'evangelista aplica aquesta frase a Maria en dos moments contraposats, Lluc 2, 20-51 i el primer, d'alegria i possibilitat en la visita dels pastors durant la nit fosca de l'establia. El segon, de tristesa i negativitat quan han perdut el nen, tot i que també la petita llum positiva de la reacció dels doctors davant aquell bailet, Aquest saber guardar, meditar, assimilar i convertir en substància pròpia el millor, el prometedor i el positiu que flori en cada relació, digerint i eliminant el negatiu sense convertir-lo en el tret únic, moltes vegades obsessiu, dels nostres records. Em sembla un exercici indispensable per arribar a ser contemplatius en la relació. Capítol 3.5. Pensar pacificadament en la mort cada dia. La nostra època, escriu Beni Dessert, disserta molt sobre la felicitat, i és que la nostra felicitat sembla estar molt vinculada a la qualitat de les nostres relacions humanes. En aquest context es fa comprensible una nova paradoxa. El pensament freqüent i reposat sobre la mort ajuda molt a no perdre a malbaratar la poca felicitat que aquí es pot tenir i que prové d'aquelles experiències al·ludides de pau i de sentit. Per aquestes raons, primer, perquè ens pot impedir cometre bogeries que només ens faran més infeliços, i encara que fos veritat l'apotegma del Zaratustra de Nietzsche, tot plaer demana eternitat, és bo saber que nosaltres no la hi podem demanar. Segon, perquè ens avisa per invertir de la millor manera possible el capital de vida que se'ns va acabant. Però sobretot, tercer, perquè es pot pensar en la mort apostant que no és derrota, sinó meta, no és comiat, sinó trobada, ni motiu de dol, sinó de confiança, com va versificar intuïtivament Leopoldo Panero. Te miro y pienso en las cosas que no se acaban jamás, porque Dios las ha mirado y no las puede olvidar. Una noche cerraremos nuestros ojos, lo demás es del viento y de la espuma, pero el amor vivirá. Per això últim, és molt recomanable no perdre la relació amb els éssers estimats, ja que se'n van anar o la seva presència absent. Maldar perquè no se'ns quedin a la caconeta de la història, sinó confiar que han arribat allà on ens esperen. Recordar tot allò que la seva vida tingués d'exemplar i d'entranyable per nosaltres, i sense deixar córrer la imaginació en diàleg amb ells, on portar-los flors i altres coses que no necessiten, o en visites a cementiris on no són i on hauríem d'escoltar la veu de l'àngel en els evangelis. Per què busqueu el viu entre els morts? En comptes de tots aquells intents vans, abocar-los davant del misteri de Déu com a intercessors nostres i apostar per la possibilitat, la seguretat per a un creient del nostre reencontre transformat en ells, de manera que no serà veritat allò dels temps que alegres van passar i no tornaran, sinó a l'inrevés, tornaran però alliberats de tot el que hi havia de fals i carregats amb tot l'amor que en ells vam saber posar. Aquesta memòria esperançada ens permet imaginar l'ésser estimat i perdut, esposa, pare, germans, amics, en aquella porció de Déu, valgui l'expressió, en la qual ara viu i en la qual es converteix per nosaltres, igual que Déu, en una presència absent. Saber que ara són allò que ja en el segle II definia Sant Irineu com a carn resplendent, que ha vençut l'opacitat de la nostra carn. Carn resplendent com el Pare, perquè està posseïda per l'Esperit de Déu que la configura la paraula de Déu, i per tot això són aquella carn oblidada d'ella mateixa que es torna resplendent. els éssers estimats perduts han passat a formar part de la Trinitat Divina, que, en tancar-se el temps, deixa de ser Trinitat per convertir-se en multiplicitat divina. En aquella espècie de panteisme que la Bíblia descriu com a Déu en totes les coses, allà la relació que brollava del nostre ser, éssers esperats, es converteix en relació subsistent com les persones divines, culminant la trajectòria de la nostra creaturitat en la plena imatge i semblança divina. Aquesta meta, que és la nostra veritat, ha d'il·luminar avui totes les nostres relacions en la dimensió creatural, convertint-les en un petit sagrament o senyal del nostre ser, tots en Déu, amb una paraula tècnica en teologia de la nostra circuminsació en Déu. Així ens obrim, sorpresos i silenciosos, a l'últim misteri del cristianisme, que és el misteri de la comunió dels sants, o millor, del sant. Viure això facilita molt la relació que anem teixint amb els encara vius. Pot evitar això que tantes vegades succeeix, que en morir una persona estimada sentim remordiments per no haver-la tractat millor o aprofitat més mentre estava amb nosaltres, ja que ens animarà a mirar i tractar totes les persones com les voldríem haver tractat quan morin elles o nosaltres. Conclusió. En un resum molt ràpid, diguem que hem vist les arrels que té a les fonts cristianes la crida a ser contemplatius en la relació. Hem emmarcat aquests resultats en els contextos de la religiositat en general i de la idea general de Déu, que queden com girats de cap per avall. Des de les meves primeres passes teològiques, sostinc que el cristianisme és un horitzontalisme que es funda no en la substitució de Déu per l'home, sinó en la sustentació de l'home per Déu. Hem descobert també la riquesa humana del nostre tema, una riquesa accessible a tots, tot i que brolli d'unes arrels que són cristianes, les de l'ésser humà com a imatge de Déu i com a recapitulat en Crist, i hem mirat d'entreveure com aquesta difícil meta podria ser escalada des de la nostra quotidianitat vulgar i precipitada. Podem ara tancar aquestes reflexions reprenent l'al·lusió anterior a una de les modes més grans de la nostra hora. El nostre paisatge històric és ple de recerques de la felicitat, de recerques sobre ella i de best-sellers que deuen l'èxit només al fet d'abordar aquest tema. Sobre aquesta moda tan nostra, una mica ridícula, segons la meva opinió, he fet en altres moments aquestes observacions. A. És un símptoma clar de com ens sentim d'infeliços, tot i que després un respecte humà que ens imposa també l'ambient ens obligui a declarar-nos feliços a l'hora de les enquestes. Bé, la felicitat és una d'aquelles dimensions humanes que només es troba, en la mesura que això sigui possible, precisament quan no es busca. Sí, la felicitat no pertany a aquesta dimensió nostra, sinó és de forma sacramental. Aquí no existeix ni l'orgasme perenne ni l'èxtasi etern. Sí que existeixen, en canvi, experiències de pau i de sentit i indicis de plenitud que ens poden remetre a un més enllà que semblen anticipar, i potser el més ric d'aquests indicis sigui aquest que en una experiència profunda de comunió es dona paradoxalment l'afirmació més gran d'un mateix. Però ara es tracta d'una autoafirmació, per afegitó, no pretesa ni tan sols assaborida egoistament com a tal, simplement rebuda en percebre que no necessitem més. D. En aquesta vida, la felicitat que sigui possible ha de coexistir amb una certa aflicció ineliminable, veient quants i com pateixen en el moment que jo em trobo bé, perquè en una ciutat afectada per la pesta o som tots feliços o no puc ser jo. És la gran pregunta que ara ens va deixar Albert Camus. Doncs bé, en aquest context podem concloure amb la tesi, o si no, amb la sospita, que ser veritablement contemplatius en la relació pot resultar una de les fonts més segures d'aquesta relativa felicitat, que és el destí de la nostra dimensió temporal.